No sabia en quin segon precís va aparèixer la pregunta en la seva ment, però de cop i volta ja era allà. Es va mirar les mans fixament. Les tenia obertes de bat a bat. El cor li bategava amb força, dilatant en una gèlida trampa. Durant quant de temps continuaria minvant? Richard Matheson, l'increïble home minvant. Benvinguts al Quimèric. La cultura japonesa, sobretot els animes i els còmics, tenen molt públic al nostre país. Alguns d'aquests fans els hem pogut trobar en l'última Japan Weekend, que va tenir lloc el cap de setmana del 10 i 11 de març a la Farga de l'Hospitalet. Altres els trobem, com no, a les xarxes, buscant les últimes novetats de sèries tan icòniques com Bola de Drac. Avui parlarem de les dues coses. Farem balanç de la Japan Weekend, amb les sensacions d'Alfons Mallol, que la va visitar, i amb els amics i amigues que va fer en aquesta sortida. De l'altra, portarem a l'estudi dos membres del grup Dragon Ball Second Epoch, per parlar de Dragon Ball Super, aquesta seqüela de Bola de Drac que aquest cap de setmana arriba al seu final. També en parlarem amb Carlos Climent, que ens sorprendrà amb els seus coneixements de la saga. També tindrem les recomanacions de les expertes del Librerío de la Plata i acabarem el Quimèric fent balanç de l'Escape Room Stellar Trek. No us perdeu aquest programa tan variat que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als festivals.
Us ho dèiem en començar, els festivals, els salons relacionats amb la cultura japonesa tenen molta sortida i la Japan Weekend no és una excepció. Va omplir la Farga els dies 10 i 11 de març. Us en parlem ara perquè, com bé sabeu, va coincidir amb el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Estàvem desplegats, oi, al fons?
Sí, tenim les nostres prioritats com a Quimèric,
sí.
Però igualment vam intentar assistir a la Japan Weekend, tot i els nostres... tal i com ens trobàvem físicament, també.
Vam ser una mica tu a Boston i jo a Califòrnia,
sí.
Jo gaudint del terror i tu fent fotos de noies cosplayades sexis.
I també nois, i entrevistant la gent i conèixer. Per la gent que no conegui la Japan Weekend, és un esdeveniment 100% otaku, o sigui, dedicat a la cultura japonesa, especialment manga i anime. I és un esdeveniment que també celebra altres punts d'Espanya, com a Madrid o a València.
Sí, de fet, fa un parell de programes els nostres companys del Friki Nomi de la Ràdio Palau ens parlaven d'aquesta Japan Weekend de Madrid, que es veu que és nivell una mica com podíem dir el Saló del Manga,
Sí.
Bastant, una envergadura bastant gran.
Sí, per als comentaris veuen per les xarxes socials és l'equiparació al Saló del Manga, el que passa és que aquí tenim el Saló del Manga.
Clar, aquí podríem dir que la Japan Weekend és una mica... per treure'ns el gossanillo mentre no arriba la segona edició del Saló del Manga.
Exacte, el que es queda entre el bicòmic i el Saló del Còmic.
Sí, que tampoc és gaire distància en el temps, en el calendari, però bé,
no
passa res. Els amants del gènere, del còmic, no tenen problemes i poden anar. I què vas veure en diferència de l'any passat? Més o menys mateixos estants, visitants, ambient...
Més o menys el mateix, però amb més quantitat. L'ambient, sobretot, el vaig trobar més fort, potser perquè jo estava una miqueta més fluix, però hi havia més estants, hi havia més escenaris, hi havia una secció per majors de 18 anys.
Ah, sí?
Sí.
Oh, i allà t'hi vas quedar tot el cap de setmana, no?
No calia. Hi havia de tot. Per exemple, teníem els concursos d'Idols, que això al Saló del Manga no es donen tant. Diferents concursos de cosplay.
Per la gent
cosplay.
Que no sap què és, un concurs d'Idols? Que...
Idols. Allà, diguem-ho fàcilment, simplement, es tracta d'un grup de gent, normalment noies, que escenifiquen i ballen i canten una cançó.
Mm-hmm.
Hi ha sèries d'aquest tipus i, per tant, és bàsicament un tribut a aquestes sèries.
Ah, molt bé.
És bastant espectacular. Els seus vestits acostumen a ser bastant espectaculars, llampants macos de veure, coreografies ben muntades...
Que, per cert, els oients, recordeu que totes les fotografies les podeu trobar ja al Facebook del programa Quimèric RS.
Ah, exacte. Algunes que valen molt la pena de veure.
A vegades una imatge val més que mil paraules, per
sí.
Tant, ens estalviem mil paraules i que mirin les fotos.
Ah, exacte, i deixem de fer el programa de ràdio.
Home, tampoc tant, eh? També cal alguna parauleta de tant en tant.
Sí, tant en tant també... doncs, comentar, un ambient fantàstic i un molt bon rotllo, com sempre.
També hi havia xerrades, no? Que l'any passat xerrades. Vam poder escoltar alguns dibuixants japonesos que ens explicaven la seva obra i feien demostracions en directe.
Com a Quimèric ens volíem centrar més en els aspectes que es puguin relacionar a altres cultures i una de les primeres xerrades va ser el tema de haikus que vam poder entrevistar a la Mariam, que és el que va portar.
¿Qué es un haiku?
Un haiku, bueno, es una poesía japonesa de tres versos, pero sobre todo el tema del haiku es que es una imatge que sentim i que té que tindre lo que los japoneses diuen aguare, que significa emoció.
¿Creus que s'està integrant el haiku en la cultura occidental?
Home, cada vegada s'interessa més, vull dir... La gent se va interessant més, vull dir, també té a veure que n'hi ha més llibres traduïts, i això fa molt, també, clar, clar. Però sí, a més, com se llegeix literatura japonesa, que en molts llibres n'hi ha algun haiku perdut per ahí, per les seves lletres, pues sí, la gent actualment noto que tenen una mica més d'interès per el haiku, que és un tema preciós, a més.
I què aporta el haiku respecte a... la poesia més tradicional d'Europa?
Un impacte en l'ànima. Per a mi és el que penso que dona el haiku. T'arriba l'ànima, te fa un clac i t'omple.
També heu parlat d'escriptores japoneses. Com està el tema allà?
Les escriptores, la veritat és que cada vegada... Bueno, la gent desconeixia bastant el tema de les escriptores, perquè quan he fet la xerrada... molta gent ni s'havia enterat ni també les he passat mangakas japoneses perquè estem en un saló del manga i no sabia que pues, per exemple la Sailor Moon i Inuyasha i Full Metal Alchemist, que són personatges i històries que la gent les coneixia, no sabia que eren de dones que les havia fet, vull dir que són grans desconegudes encara.
Potser també hi ha el fet que la majoria d'autors japonesos no els coneixen. Només coneixen una mica la seva obra i gràcies a les sèries que surten.
Sí, clar, clar, clar. El tema d'escriptors, clar, tenim a Murakami que clar, és mundial, no? I acapara moltes lectures. Però, bueno, també nosaltres en la botiga fem club de lectura i intentem donar també lectures d'escriptores i, bueno, la gent va entrar.
I vas acabar escrivint poesia japonesa, al fons?
No, anava massa enfeinat.
Algun dia volem a la secció del microconte d'abans de començar un haiku.
El buscarem, el trobarem.
Un haiku del fantàstic.
I ja pujat a fer, fem una crida als oients, si algú sap del haiku és del fantàstic.
Doncs mira, jo crec que tindria bastanta sortida. També vas anar a altres conferències, no?
Sí, amb una que em va interessar molt, almenys a nivell personal, i crec que a molts oients els pot interessar. Es tracta de la conferència que va oferir el Julián Quijano, un director entre iguals d'un projecte anomenat Monster Prom. És un videojoc que es tracta de sociabilitzar i inclús de lligar amb els companys de l'institut.
Ah.
I en aquest cas els companys eren monstres. Ell ens va explicar 10 passos per poder fer entranyables, desitjables, encantadors, aquest tipus de personatges.
Primero es intentar partir de lugares comunes, estereotipos, aunque suene mal, porque son fáciles de reconocer por el jugador. El segundo paso es empezar a desarrollar esos pilares, esos estereotipos, buscar, ver si tienen buenos temas que utilizar, buscar esta vez lugares comunes pero temáticos dentro de esos pilares, esos estereotipos. El tercer paso es testear criterios de longevidad y flexibilidad, es decir, ver si esos lugares comunes funcionan en las distintas variables de tu juego, de tu ficción. El cuarto paso, que es muy específico de nuestro juego, que es un juego de humor bastante absurdo, es ver si estos lugares comunes, estereotipos, maridan bien con el absurdo, si puedes generar situaciones divertidas, absurdas, a partir de estas bases que has creado. El quinto paso es muy específico de nuestro juego, que es nuestro juego de humor irreverente, es decir, pensad en Rick and Morty, pensad en Archer, pensad en BoJack Horseman, es decir, este humor un poco bestia. Y en nuestro caso el quinto paso fue recalibrar los personajes porque eran demasiado cabrones y al final del día tienen que divertir, pero también tienen que gustar a los jugadores. Y nos pasaba que la gente le hacían mucha gracia, pero no querían tener nada que ver con ellos. Entonces ese quinto paso fue, digamos, recalibrarlo. Aún divertidos, aún absurdo, aún bastante cabrones, pero con características redentoras. El sexto paso es ver si puedes empezar a crear, en inglés se llama running gags, bromas recurrentes, es decir, puedes crear, digamos, estas bromas que puedan tener cabida en tu ficción de manera repetida, obviamente dentro del humor, que ayudan a identificar a los personajes. Si pensamos en los personajes que más nos gustan de series de humor, podemos rápidamente pensar en esos gags que los representan. Pues buscar si puedes crear eso para tus personajes. El séptimo paso es empezar a crear complejidad dentro de esos personajes, es decir, tienes esos estereotipos, tienes esos lugares comunes, puedes empezar a moverte a partir de ahí para, digamos, romper un poco con esos estereotipos, ir un poco más allá, dar esa complejidad, esa tridimensionalidad de tu personaje. El octavo paso es las backstories, las historias de fondo, crear el trasfondo de tus personajes, incluso si luego no se menciona en el juego, pero para que para ti como creador puedas entender mejor ese personaje. Al final, el objetivo final de estos 10 pasos, y aquí se ve muy claro, es dotar a tus personajes de humanidad, de complejidad, de tridimensionalidad, de esfericidad, que se llama, que dé la sensación de que existen más allá de tu ficción, del juego, de que cuando las bambalinas se cierran, siguen existiendo, son personas de verdad. El noveno paso, aún relacionado con esto, es ver cuáles son las ideologías, las filosofías de vida de estos personajes, siempre con cuidado, porque hay que entender que aunque sean parecidas a tus filosofías de vida, no son las tuyas, son las de tus personajes. El personaje tiene que tener su autonomía. Hay que evitar convertir tu ficción en un panfleto ideológico. Es algo que es, en mi opinión, marca de una baja calidad de a nivel creativo como creador, porque la ficción no tiene que ser un panfleto de tus ideas. La ficción es una ficción. Y está muy bien que el personaje tenga ideologías propias, a veces, como digo, parecidas a las tuyas, pero siempre desde la naturalidad del personaje. Y al final del día nunca tienes que pretender aleccionar a tu lector, sino ofrecerle una ficción. Que luego la ficción le haga reflexionar, eso está muy bien. Pero nunca le lances ideas, lánzale preguntas que él contestará. Genera una ficción que funcione de tal manera que sea tu lector el que pueda rellenarlo con su propia interpretación. Decía en la charla, súper importante, que una ficción maravillosa es aquella que tres o cuatro lectores, espectadores, se juntan y tienen interpretaciones distintas. Eso no significa que lo haya hecho mal, al revés. Significa que se ha hecho muy bien, que se pueden desprender muchas lecturas de esa ficción. Y el último paso, muy importante en nuestro juego y en general creo en las ficciones, es trabajar cómo los personajes funcionan entre ellos. Decía en la charla que no somos nosotros como personas, no somos planos, no somos poliédricos, tenemos muchas caras. Y para nada significa ser hipócrita, sino ser complejo, porque a mí a lo mejor me puede gustar ir a festivales de música, como me puede gustar la literatura rusa, como me puede gustar ver series de televisión con amigos o jugar a juegos de mesa. Y puedo tener muchas voces yo mismo, y son todas verdaderas a mí, porque a lo mejor el sábado quiero salir de fiesta a una discoteca, pero el viernes quiero jugar a juegos de mesa con mis amigos. Y eso es importante que se vea en un personaje también, que tengan esta complejidad que se traduce en maneras de ser ligeramente diferentes en función con quién están interactuando. Porque tú no eres igual con tu amigo que conoces de cuando vas a jugar a fútbol que con tu compañera de instituto que conoces hace 10 años. Y eso se tiene que poder ver también en un personaje ficcional. Por eso es importante hacer una reflexión de cómo cada personaje afecta a cada otro personaje. Trabajar todas las interacciones. Y esos serían un poco los 10 pasos para crear personajes que enamoren.
Vuestro juego se llama Monster Prom. ¿Podéis explicar un poco de qué va y saldrá próximamente, tengo entendido?
El juego saldrá el 27 de abril. Es un dating sim multijugador, es decir, un juego en el que el objetivo final es ligar con personajes. En este caso eres un estudiante en un instituto de monstruos y tienes que intentar ligar con uno de tus 6 compañeros. Es multijugador, se puede jugar hasta 4 jugadores y tiene varias mecánicas que más que de dating sim son de party game. Incluso tenemos algunas mecánicas para como de in real life, que puedes como jugar con tus colegas de tú a tú, que se mezclan de manera bastante interesante, creemos nosotros, con la parte digital del juego. El juego como tal parte sobre todo, su gran referencia es un juego que no es un dating sim, que se llama The Yao, que es una aventura narrativa multijugador, que también es lo que somos nosotros, somos una aventura narrativa multijugador. Nosotros incluimos mecánicas de dating sim, nos parece interesante, pero aunque sí que hemos jugado a varios dating sim nosotros mismos, no somos, digamos, consumidores hardcore. Yo tengo títulos que conozco y me gustan, desde grandes hits recientes como Dream Daddy, incluso juegos de móviles como un juego japonés que se llama Liar, que me parece muy bueno.
A los 90 habían juegos de aventuras gráficas a patadas, han desaparecido, pero ahora juegos de ese tipo de narrativa volverán a recuperar ese tipo de juego donde el argumento es lo más importante.
Yo creo que los juegos con gran importancia narrativa tienen cabida en el mercado. A veces, cuando es un juego de texto, es decir, una cosa es un juego que tiene una gran base narrativa, que a lo mejor luego la jugabilidad es un, yo qué sé, The Witcher, por decirte algo. Si hablamos de aventuras gráficas, de 18 sim juegos que son basados casi puramente en texto, creo que son más de nicho, pero lo bueno es que a día de hoy estamos viviendo una época tan dorada para los videojuegos a nivel de que se están volviendo tan mainstream, en un sentido totalmente positivo, llegan al gran público. Ser de nicho no es negativo, porque incluso los nichos son enormes a nivel de mercado. Y te puedes encontrar juegos puramente de texto que están teniendo un éxito impresionante. Dream Daddy es un dating sim que salió el año pasado y en 2 meses más o menos consiguió vender 200.000 unidades en Steam, según Steam Spy, que es una página web que te permite ver algunos datos. 200.000 unidades para un juego independiente es una cantidad impresionante. Puedes mirar juegos que han tenido éxito, por ejemplo, aquí en España y no llegan ni por asomo a esos números. Sin faltar, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que algo tan de nicho al final del día como un dating sim puede también llegar a tener éxito.
Doncs ens hem posat al dia d'aquesta conferència, aquests 10 passos, però ens podies explicar altres coses que vas poder conèixer, no?, aquí a la Japan Weekend?
Sí, em vaig dedicar més coses japoneses. En aquest cas, no sé si coneixeu un joc occidental de taulell que es diu Escacs.
No, ningú el coneix. És de Fantàstic o no?
Bueno, jo crec que últimament posarien a la presó per amenaçar el rei, aquest joc. Però, en aquest cas, hi ha una versió japonesa que es diu el Shogi.
Shogi.
Que també simula els escacs, hi ha Nolla Reina, que hi farem, hi ha altres fitxes, i és un joc que l'hem vist realment els aficionats a l'anime i al manga amb molta sèrie. A Ranma jugaven cada 2x3 allà.
Però clar, potser no sabíem com es deia o ben bé com en què consistia, no?
Exacte.
Què és el Shogi?
El Shogi, bueno, el Shogi és un juego de estrategia, se podría decir que deriva del ajedrez, ¿vale? Pero los japoneses, cuando lo descubrieron, intentaron adaptarlo a lo que a ellos les interesaba o les gustaba. Y es un juego de estrategia en el que se intenta parecer como a una batalla real.
¿Las piezas representan también un rey, una reina, peones o son otras cosas?
En el Shogi no hay reina, solo hay rey. Y lo demás, bueno, representan peones, luego hay generales, pues también los nombres de las piezas, algunas representan también soldados, generales, hay caballos, igual que en el ajedrez, y hay piezas nuevas como el lancero, que es como una especie de torre, pero solo va hacia adelante. Y en sí se parece al ajedrez, pero hay piezas que intentan darle otra estrategia más interesante al juego. Y también el hecho de que las piezas se pueden volver a introducir en el tablero.
Sí, te pueden matar una pieza y puede volver a salir.
Exacto, a diferencia del ajedrez, las piezas se vuelven a introducir en el tablero a favor tuyo como soldados extras.
Este juego, ahora lo estaba mirando, me recuerda mucho que jugaban a Ranma, por ejemplo. ¿Es un juego muy famoso en Japón?
Sí, posiblemente la mayoría de cuando la gente mayor en Japón sí lo conozcan. A veces hemos jugado con japoneses, pero es muy puntual que un japonés joven lo conozca. Pero sí, hay muchos animes los que aparecen. Por ejemplo, ha habido un anime nuevo ahora que le da bastante importancia al juego porque se basa en el juego. Pero sí, hay muchos animes antiguos los que se ve partidas. Como Naruto también sale.
¿Cuánto dura una partida, más o menos?
Pues, bueno, nosotros hacemos torneos, pero intentamos que duren como mucho una hora y algo, o menos.
Tenemos, supongo que variedad como en el ajedrez, de torneos rápidos, torneos lentos.
Hay torneos a lo mejor de speeds que son de 10 minutos, de segundos incluso, pero normalmente las partidas de grandes jugadores duran bastante.
O sigui, un cap de setmana que vam poder fer un tastet una mica de tot, conèixer una mica més de cultura japonesa i preparar-nos també pel Saló del Còmic que el tenim aquí a la cantonada.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
Bola de Drac, Dragon Ball, complia fa poques setmanes els seus 28 anys d'emissió a Catalunya. Com vam parlar fa un parell de mesos amb l'Oriol Estrada, de Son Goku Mania, aquest anime japonès va ser un veritable fenomen sociològic al nostre país i va obrir la porta a moltes més produccions asiàtiques. Però pràcticament 3 dècades després d'arribar a TV3, després que la generació que va créixer amb les aventures de Son Goku, la flama de Bola de Drac segueix encara ben viva gràcies a la nova saga encetada el 2015 arran de les pel·lícules de la Batalla dels Déus i de la resurrecció d'en Freezer. Es tracta de la saga de Dragon Ball Super. Per parlar de la salut actual de la creació d'Akira Toriyama, avui portem al Quimèric dos membres del grup Dragon Ball Second Epoch, el Dani Marchante i el David Cañete. Benvinguts al Quimèric tots dos.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Quan Dragon Ball Super va arribar el 2015, va rebre molt males crítiques per diferents raons. D'una banda, per la qualitat del dibuix, i de l'altra perquè era, per dir-ho finament, un refregit d'aquestes dues pel·lícules del 2013 i del 2015.
No, que era el refregit.
Jo ho dic així, clar, es podia veure el mateix que les pel·lícules, però explicat amb alguns matisos, no? Creieu que eren crítiques justificades o no? Ara que han passat una mica el temps i que els ànims han baixat, no? Que no ho diem en calent.
Hòstia, és que uf, al principi era, el dibuix era molt pèssim, eh? El famós capítol 5 va ser com el pou, el fons ja del pou. Per sort després han pujat una mica, saps, a l'animació i tal, però és que la saga de la Batalla dels Déus, la resurrecció d'en Freezer, hi havia frames que eren lamentables.
Clar, ho feien becaris, no realment? Sí, sí. Vull dir, no eren dibuixants professionals.
Mm. Sí, a més el capítol 5 que comenta ell estava molt malament dibuixat, però és que l'anterior, els gruixos, diguem, del dibuix eren molt grans i no hi havia una continuïtat en el dibuix fins, diguem, a, no sé, la saga del torneig de l'Enxampa, més sí, o menys no hi havia una continuïtat. I ara ja la saga actual sí que està molt ben fet, o sigui, hi ha errors però encara...
Suposo que aquelles crítiques també van servir perquè fessin un cop de cap i contractessin a qui havien de contractar i es gastessin els diners, no?
Això sembla, sí.
Que s'ha de dir en defensa de la sèrie que esto es un problema de Toei Animation, que es el estudio. Hay series como One Piece que también hay que dibujo que te vas a foros y lo ves. O sea, no es un problema de la sèrie, es un problema de Toei.
Sí, clar, sí. Però el problema és que tu estàs venent aquesta sèrie amb un renom i l'estàs venent malament.
Sí,
llavors...
és que One Piece, que és la actual, Dragon Ball Super, haces esto, es lo que no entiendo. Es que tienes que poner dinero.
Clar, vosaltres quan vau veure aquests capítols, vau arribar al capítol 5 i veieu això, us van treure les ganes de seguir veient Dragon Ball?
No, a mi no, perquè a mi m'agrada molt, molt, però que sí, vaig dir, això que és, o sigui, quin desastre és això. Però no, jo el que penso també és que molta gent critica molt el capítol 5 i només veient aquest capítol ja diu, ah, super, és una mierda. Doncs no, o sigui...
És que clar, això pot passar, no?
És un capítol, és que no.
Sí, a One Piece, per exemple, jo... Moltes vegades, i a més són més capítols, ja havia vist escenes o personatges mal dibuixats i quan vaig veure el capítol 5 vaig dir, bueno, aquí passa alguna cosa per de One Piece, no? Aquí hi ha algú que no fa bé la seva feina.
Clar, la gent que es va quedar en aquell capítol i va dir això, no? Aquesta saga és una merda. Què li diríeu? Quina paciència hem de tenir? Fins a quin capítol han d'arribar perquè la cosa torni a tenir cara i ulls?
El 26.
Bueno, i el 36 també, o sigui...
Quan comença la sang. De xampa.
Una cosa és que en Vegeta per primer cop a la sèrie surt sang, que també és una cosa així estranya, que no passa super. I ja llavors dius, bueno, ja potser torna, no?, l'esperit de Zeta i de Bola de Drac.
Mm-hmm. Sí que...
El 26 jo ho dic perquè és quan comença la saga de xampa. I després està el combat contra en Hit, que per mi va ser una passada. Atac d'en Kaito per 4.
És que la sèrie no duró mucho pie empezándola. No. Porque Dragon Ball Z empezaba ya con Raditz, que venía y dice, hosti, ¿qué es este personaje? Que es poderoso, es tal. Y esta peta con Goku haciendo de payés, hombre. Por Dios, ya, es que a mí...
Sí.
Es que una manera de enfonsar els mites, ¿no?
Es que
no?
El camino está a punto de dejarlo, de poner un poco de acción.
Y en Goku es una mica tontet a Super.
Sí, también, me han cambiado mucho.
El Z... Y al original era una mica curtet, pero es que era súper...
No, pero lo bueno que tenía es que empezó siendo inocente, era curtet, pero va evolucionando. Al final, de Dragon Ball Z es más o menos un tío serio y cabal, entre lo que cabe.
No.
Es que aquí la lía.
Es como tornar enrere, potser,
sí,
no?
Sí, y a Super y a escenas que la Bulma li pregunta, però tu o ets molt tonto o et fas el tonto? I ja la mateixa sèrie ja diu com que incideix en aquest aspecte del personatge.
Sí, home, no. Però hay cosas que... En Z hay que ser el mejor, el más poderoso, el tal... Pero es que aquí solo piensas luchar, a veces, ¿vale? No sé, ni Vegeta está así todo el día, que luchar, que luchar. Era al revés, era Vegeta, que ser poderoso, no sé.
Vosaltres ho heu dit, hi ha diferents sagues, hi ha la del Champas, la del Goku Black, la del Poder, que és just la que acaba d'acabar ara mateix. Què destacaríeu de cada una i amb quina us quedaríeu si us fessin triar? Fan cara de no fer triar, sisplau. És
difícil. Ara,
quins són els punts forts de cada una?
Bueno, els punts forts, els dolents, per exemple, a la saga d'en Goku Black, està bé que tornin al tren del futur, perquè és un personatge molt estimat i que té aquest rerefons dramàtic, però és que el dolent del Super és que als finals de saga se'ls carreguen. No té un... Ja de per si vol atrás no té un guió de vegades en anime consistent, però és que als finals... no sé, la meva opinió és escarrega.
No saben com acabar-ho.
Sí.
Això passa també amb One Piece, també la que deia de One Piece, que al final és molt llarg. O sigui,
sí, però sempre... és que la saga de Goku Black sale Vegeto, no? De les pendientes.
Sí.
Que confundo Vegeto. I se lo cargan dos... O sea, sale dos capítulos de... ¡No!
Yo no fan servir, sí.
No, es que el problema de Super, ellos lo hablarán más, pero yo creo... El problema es que se contradice mucho con Zeta. O sea, los pendientes, por ejemplo, Vegeto dice, no, se supone que era una fusión que era infinita, bueno, para siempre y tal, aquí. No, es que la ruta que tiene mucho poder dura una hora.
Sí.
Bueno, també és veritat que això es nota en les directrius, no? Akira Toriyama diu, més o menys vull que la saga vagi d'això, i després l'anime o el manga segueixen camins diferents, llavors això es deu notar, no? De dir, jo he triat que aquest dolent és... dolent grau 15, però després aquí cadascú les incongruències es deuen notar.
Els nivells de poder sembla Super, és un, per exemple, la 17, quan el Chikara no Taikai va morir, la 17 dura més que en Son Gohan. Hòstia, però que s'ha anat al gimnàs aquest temps que no s'ha vist volar a drac, perquè, hòstia...
Que també els canvis de guionistes, no?, entremig,
això
deuen ser...
Bueno, i també suposo que influeix que en Toriyama respecte al que va fer fa 30 anys no se'n recorda. Sí, és veritat,
Home, clar.
És que se li nota a la trama que hi ha coses que no se'n recorda dels personatges, i ara perquè en Toyotaro és molt fan, segur, jo estic segur que entre ells parlen i li diuen, ai, mestre, no sé què, mira, recordi si d'això, que m'agrada molt de petit. I l'altre diu, no sé de què parles, però val, si tu ho dius, d'acord.
No se'n recorda els del Pai, ni del Super Guerrer a tercer nivell,
al
segon nivell.
Ja se notava en Zeta.
Clar, de fet, jo crec que una de les màgies de Bola de Drac és que ara mateix, vull dir, almenys els fans d'aquí, no sé si en altres països es dona el mateix nivell, però els fans d'aquí som tan fans que supera el mateix creador, no?
Sí,
és una cosa que s'han anat més enllà d'Akira Toriyama.
Sí, bueno, a Llatinoamèrica ja és una bogeria. Sí, som molt fans i que no li toquin al Mario Castañeda, que és el que fa la veu d'en Goku, ni que toquin coses perquè ho tenen molt a dins, o sigui, com aquí a Catalunya.
De fet, es veuen vídeos per internet de les reaccions de cada capítol. Us recomano molt que mireu aquests vídeos perquè són brutals. La gent com reacciona, no?, davant d'una batalla, davant d'una pèrdua, no? Es nota com es viu,
quan,
no?
Jo quan Goku va fer el Migate no Gokui la primera vegada, que ho vaig veure en directe, en japonès, tindria que haver-me gravat, o sigui, va ser una passada.
Però és que el nivell de friquismo, con perdón de l'expressió d'esta gente, llega, hay vídeos de nivells de poder que calculan, claro, porque esto y lo otro, y te hacen barras de poder, y tú buscas los niveles de poder, y después te queda, o sea, a los dos tíos el capítulo.
Per això et dic que aquesta gent sap més que el propi Toriyama, sí,
però a ver, y de, no, porque el superguerrer es por 50 y no sé qué, y yo, ¿dónde se gasta el número? Y claro, si esto por 2 y no sé qué, es 8000 de poder, y...
Ya. Bueno, si tú lo dices, ¿no?
Bueno, pero pues tengo que creer. Yo he visto la serie toda la vida y yo que sé que era por 50 Super Guerrer, 12 por 2 y el otro por 4. Que era poder ser.
Es porque eras muy joven y no tenías claras las matemáticas. Pero críticas aparte, ¿qué diríeu que es el millor de esta nueva etapa de Bola de Drac? Desde el 2015 fins ara, ¿qué es el que aporta 30 años después de una saga original?
Migate no Gokui, sense dubtar. O sigui,
y la canción que l'acompanya.
És
molt...
aquesta.
Sí, aquesta cançó és molt Hironobu Kageyama, que és el que va fer Llum, Foc, Destrucció i quasi totes les cançons de Zeta. O sigui, és un altre músic, però casa molt amb el rock and roll d'aquest home.
Home, jo he de dir que les bandes sonores són espectaculars. O sigui, les anàvem escoltant mentre fèiem el guió, mentre anàvem fent altres coses, i dius, és que és un subidón que només la música sola ja t'ho diu tot, no?, en aquesta sèrie.
Sí, però al principi de Super era més fluixet també amb la música. Ja me'n recordo quan es transforma en Son Goku, que fan el ritual del Super Guerrer Déu, com vulgueu dir-li, sona una música que diu, no enquadra, no? Perquè sortia el cel que es posava daurat i tot diferent a la pel·lícula.
Amb un dibuix que donava pena.
Sí, era tot molt estrany.
És ben bé perquè sou fans de bots, perquè si no arriba un moment que dius, mira, xaval, vete a ti con tu producto, ¿no? Sí, claro. Sí.
Yo que el problema es que tiraban de bola de drag y no se forzaron. Hasta que dieron el capítulo 5 que decimos que la gente se tiró en masa y dijo, hombre, aquí o hacemos algo se los comen.
Claro, porque igual no sabían que hi havia aquesta, aquest moviment tan bèstia, ¿no?, al darrere.
Sí, sí que no sabían, yo creo por eso. Yo creo que si dicen, ah, habrá fans, se van a tragar todo lo que le demos y, ah, oye, los fans somos tontos.
També és una visió, és veritat.
Yo creo que es eso, ¿eh?
Sí, fa uns anys van venir en Tadashi Yamamuro, ¿no?, mm, al Saló del Manga, i es va donar les gràcies per això que comentem dels fans, ¿no?, que són molt fans de Bola de Drac i que ahir no s'ho esperava, perquè clar, ells estan a Japó i gairebé mai a la Toya els deixa sortir. I després va demanar disculpes pel capítol 5 a tothom, dient, no us preocupeu, que estem treballant perquè la nova saga, que seria la del Trunks, no torni a passar. No. O sigui, que a sobre, ell, que és dels que més ha fet, demanant disculpes, no. O sigui, això ho diu molt d'ell.
Home, la veritat és que sí. Abans parlàvem fora de micro que la nostàlgia a vegades pot ser dolenta en el sentit de que tu... veure ara, 30 anys després, uns dibuixos animats, un anime, que vas veure la teva infantesa, que vas créixer amb aquests dibuixos, que vas arribar pràcticament als 20 anys veient aquests dibuixos cada dia, us heu hagut de separar d'alguna manera d'aquesta nostàlgia per poder veure la saga nova i no veure-la directament amb el machete, no? I dir, què habéis hecho?
Perquè, clar,
deu ser, clar, la nostàlgia és bona en el sentit de que ets fan de la saga, però és dolenta perquè tot el que vingui després, ostres, cuidao, no?
Ja, per exemple, a mi el que no m'agrada és el Dragon Ball Minus. O sigui, jo sé diferenciar. Si alguna cosa no m'agrada, no, és igual que sigui Bola de Drac. Però és que Dragon Ball Minus, per exemple, no em va agradar perquè es va encarregar l'ova d'en Bardock.
I no,
això no em va agradar, o sigui, per què tens que fer això? És que no. Super sí que m'agrada, al principi va ser una porqueria, les dues primeres sagues, però va arribar a la saga del Champa i ja sí que... molt bé.
Jo quan miro Super, com que fa moltes referències a tot el que més de Bola de Drac o també d'altres, ja com es diu, com a easter eggs que diuen a les sèries, no? De treballs de Toriyama, no? Per exemple... hi ha un capítol en què el Mostra Buu està llegint el Nekomagi, no?, que és un altre treball de Toriyama. I clar, això, si per exemple tu és petit, com que no ho saps, no
pilles de referència,
no pilles,
no?
Però en canvi ara, amb això d'aquelles 30 anys, ho mires i veus les referències que cada capítol... O sigui, abans li comentava ell fora de micro que quan l'A17, quan el Gohan fa fora en Dispo, en Freezer li llença un raig i és igual que quan en Cor Petit li va llençar el Makanto Sampo a en Goku contra en Raditz, que surten els dos, o sigui, és que és clavat.
Hi ha els seus guinyos, no?
Sí,
els seus...
sí.
Les seves autorreferències, no? Per
clar,
dir-ho així.
Sí. I això s'agraeix molt.
Quan, per exemple, a l'acabar la saga de Black Goku, que en Trunks diu, agafa una espasa i diu, com m'agradaria tallar els enemics per la meitat? I tots es queden flipant, clar, perquè el Trunks del futur va tallar per la meitat en Freezer al Zeta. Sí.
Home, això, clar, els fans us deu fer molta més gràcia.
Sí, sí,
Una de les coses que sorprenen, no, d'aquesta última saga és que veiem moltes influències de creacions fetes per fans. Com, per exemple, Bola de Drac Multivers.
És l'última,
no? Aquesta...
saga. És...
Clar, sí, no? Sí. Dragon Ball After Future, també veiem coses aquí que... ho va fer el Toyotaro, que després ha acabat sent el dibuixant oficial, no?
Home, es deia Toible, sí.
No sé si... ¿Por qué no contrataron los de Multiverse?
Los guionistas? Todo llegará.
Oye, pues es mejor lo de Multiverse que la saga que están haciendo ahora. No tiene más sentido.
Però precisament us anava a preguntar si el fet de l'existència d'aquests productes dels fans, si creieu que ha influït d'alguna manera en aquesta saga actual, o si, per dir-ho d'altra manera, si no hauria existit si no hi hagués hagut tots aquests treballs previs dels fans, aquesta pressió i fins i tot aquestes idees de cara a un guionista.
Jo crec que sí que està influenciat molt. O sigui, és que està molt influenciat per multivers. O sigui, hi ha molts univers diferents.
És la misma idea.
Sí, és tal qual, sí.
Però... sí, però gràcies a aquest multivers és que aquí són personatges diferents. La saga de ahora son personajes diferentes y claro, el otro no es un Goku que no se vuelve bueno, un otro universo que ganó Freezer, otro universo
sí.
Que
sí.
Y que a mí me gusta más porque claro, son what if todos.
Sí.
O el Vegeta que no va a separar y va a tener una filla.
Sí.
Home, té el punt aquest de ciència ficció, no? De dir...
hi ha un combat entre el Vegeta i el Broly, crec.
Brutal. Sí, i quan en Vegeta contra la sombra, que se'n va anar a no sé on de l'espai, són superforts i... molt millor que sopar.
És que escolteu aquesta música. És brutal, és brutal. Jo és que, de veritat, te la pots posar per anar a fer footing. Mm. És que... bueno, i... he fet aquest incís.
Per exemple, l'AFA que comentaves, la saga de Black és quasi calcat. Que és d'en Toyotaro, que no sé, ho va treure d'un autor espanyol que la Hobby Consoles del 90 va fer el Goku en cinquè nivell era, no? El Cali Blanc.
Sí.
I va sortir aquí a Espanya i després en Toyotaro va fer el de Dragon Ball F i d'aquí va sortir la saga de Black. O sigui, tot es retroalimenta, no?
Clar, però fa 30 anys era impensable que una creació d'Espanya arribés al Japó i influís a l'obra original, no?
Ja, sí,
suposo
sí.
Suposo que el fenomen internet també ha jugat a favor, no?, a tot això.
Esclar, sí, i internet també ha jugat una mica en contra de Super, en el postureo, diguem. Sí. A mi no m'agrada Super, a ningú li agrada Super, a mi tampoc m'agrada. O sigui, això no... O sigui, molta gent ho pensa així.
Sí, però després tots mireu Super.
Sí.
No dissimuleu, perquè mira, el Carlos aquí rajant de Super, però mira, se nos ha tragado todo. Veus?
No, se puede pasar con GTA. Aquí 10 años lo recordé con cariño.
Exacto. Eso pasa como las exnovias, ¿no?
Yo que en su época me tiré de los pelos, ya, qué cariño.
El que sí que és veritat és que alguns personatges d'aquesta última saga han estat molt aplaudits i han creat ja autèntiques marees de fans, com per exemple el Hit, que ho dèiem abans,
sí.
O el Hiren, no? No sé si creu que podrien tenir continuïtat en altres pel·lícules o sagues de l'anime.
Jo crec que sí, que Hit, sobretot. Hit,
i Hiren, almenys que expliquen què li passó en el passat bé, també pot fer una pel·lícula, o no? Sí, claro, porque tienen, viene un malo y mató a la familia. Però quién era el malo?
Es pot treure diners de tot. Sí. Però el passat del Hiren és com el Toguro de Yu Yu Hakusho. O sigui, s'assembla molt, sí.
O sea, que a mí no me acaba de gustar, porque es que le han puesto esa cara de Aren típica.
Sí. No sé. De la cumbia, sí.
No, però clar, jo sento comentaris, per exemple, de la meva parella, que és com, però mira, que cara, està impassible, o sigui, i clar, es posa nerviós perquè veu que el tio és superpoderós i que no se li mou ni un cabell, no?, quan li estan fent aquí
calvos,
un... Bueno, doncs, no, ni li tremola res, saps? Està allà impassible mentre estan intentant treure la força de tot arreu. Allà,
el Hit, com dissenyo, jo crec que com dissenyo el millor que han hecho és el Hit, que bueno, és com una còpia del que sacaron ya en... Ah, el relleno aquel que hicieron de...
Ah, Paikwan.
Sí, es un poco así, que también molaba el dissenyo, también.
Sí.
Que és com un cor petit futurista, pràcticament te llamo, però sí.
I també el que ha estat molt bé, la Kei i la Caulifla, que són les dues saiyanes, o superguerreres, com digueu, del univers 6, que per primer cop a la història, superguerrers no només són homes, sinó també hi ha dones.
I era hora, no?
Sí.
Que després de 30 anys han pogut fer això, i com que hi ha la promesa aquesta d'en Vegeta, que li va fer en Kaba, d'anar al seu planeta, de Sala, després de Guerrer d'Espai, obre aquesta porta de... una altra saga o sèrie sobre aquest tema.
Sí, hi ha futur, no, encara?
Sí, la transformació, o sigui, la fusió de Kale i Caulifla va ser una passada, i sobretot va ser una passada el Kame que li va fotre en Goku a la
casa. Ah, sí, és espectacular.
Oh, va ser, o sigui, jo, millor que el Kame que li va fotre en cèl·lula, o sigui, a la boca, o sigui, va recordar molt aquest Kame, o sigui, va ser una passada.
Ara mateix acaba d'acabar aquest anime de Dragon Ball Super, però el manga va amb un cert retard, i com dèiem abans, va en paral·lel, no? Vull dir que, tot i que la línia general és la mateixa, hi ha detalls que són diferents i que canvien. No sé si mentre no arriba un altre nou producte, una altra nova saga, passareu aquest moment de nostàlgia amb el manga.
Jo tornaré a veure Super.
Jo seguiré amb el manga i quan arribi Super a Catalunya en català, el tornaré a veure.
Que dice que es más coherente el manga. No lo he leído, pero dicen que es mucho más coherente. Que lo hace Toyotaro y Toriyama también, lo hace los dos.
Toriyama fa el guió y en Toyotaro los dibujos.
Ah, pues se ve que sí que Toriyama va con más cuidado, tiene todo más coherencia. O sea, la saga de Goku Black dice que es mucho mejor en el manga y tiene más coherencia.
En Vegeta es transforma en Super Guerrer al Déu, al cabell vermell, i a Super no, a Super arriba directament al blau, ja està, perquè sí.
Això no, ens hem perdut un pas intermig,
sí,
no?
Sí, o sigui, no ho entenc, com arriba, no, que expliquin com arriba el
Super
Guerrer.
Bueno, o sea, jo entiendo que se hace de Dios y después pasa a otro, entiendo, o Wishlist de alguna manera.
Però que ho expliquin.
I després, a la saga de Black, en Toyotaro fa una referència que hi ha la ciutat que surt destruïda, és la mateixa que la pel·lícula del Puny del Drac, on en Hindlegan, quan es transforma, li surten ales, a aquesta mateixa plaça, surten allà al combat final amb el Zamasu.
Doncs mira. Mm.
Sí, ja està molt, molt bé aquest guinyo que... Perquè això a l'anime no surt tan evident.
Mira, és que el manga també et dona aquest marge, no? Mm. Treballen amb, tenen més marge també per fer una vinyeta ben feta, no? Sí. En canvi, els altres van a preu fet, com qui diu,
que
no?
Cada setmana. Perquè no tens primer el manga i després la sèrie.
Però no, Antonio Taro també fa... Sí, fica la pota de vegades dibuixant.
Sí.
No pot ser perfecte, no?
No és perfecte el nano.
Abans estava dient una il·lustració que ha sortit, que ha començat ara el Chikara no Taikai al manga. Hi havia una il·lustració, que eren els guerrers Z, i sortia Krilin, que li arribava per a la 18 i per la meitat. O sigui, i el fullet Tortuga, que era com el rei dels pitufos. El Jiren li fot una patada a prendre pel sang.
Això és com veure la peli de Godzilla, no? Que el Godzilla va canviant de mides, també.
Sí. Semblen els diminutos.
Sí.
Abans que ho havies intuït, ho havies comentat, que esperaves que arribés en català, TV3, que es pogués tornar a veure... Creieu que arribarà a passar això? Perquè de moment no s'ha plantejat, però sí que hi ha alguns dels nous personatges tenen ja traductor, tenen doblador al català. A través de les pel·lis, sí. Per exemple, el Lord Bills, no? O el Waze.
Alfonso Vallès, sí.
Clar, llavors, hi ha esperança de poder-ho veure? O...
Home...
Us agradaria, vaja.
Sí, espero tant. Que sí.
Ara, tard o d'hora, TV3 ja la comprarà. O sigui, ara, com està la cosa, segurament no, però... És que vol adrar que a Catalunya és un sentiment molt gran.
És que a TV3 no ho entenc, o sigui, ara està comprant només Detectiu Conan. Però tenen One Piece que han doblat fins al 400.
Fins al Sabaudi.
Sí, no Sabaudi, no, fins que...
O no, el Time Skip, no?
Sí, el Time Skip. Sí.
Una vegada...
O que rebé medio, perquè anunciaron, el próximo Time Skip, yo, qué bien, sí, el 7 capítulo y vuelven para atrás, yo.
Sí.
Això fa molt TV3, no us en recordeu?
Però si me acuerdo la sèrie d'un altre punt, no és igual.
Quantes vegades havien vist Bola de Drac Z perquè havien tornat enrere?
Sí, però claro, però no veies el següent capítol qual era. Aquí sí, aquí encima te ponen dientes largos, el próximo capítulo tal, y de la vez, yo. Y me he frotado las manos y empezaron en la cárcel, no sé cómo se llama ahora.
Impel Down.
Sí, Impel Down, tío. ¡No! Yo de puñeta, deja de verla ya.
Y a Bola de Drac recordo que jo el veia també en català i Antena 3 també en castellà. I tallaven sempre la meitat del combat contra en Freezer en Amac i començava
sí,
un altre cop.
És veritat.
Sí, ja, altre cop.
És que se'l carreguin ja, per favor.
Sí, perquè clar, no hi han comprat els altres capítols i no podien.
Bueno, y verdad, me acuerdo en TV3 que le hicieron es una temporada, incluso cuando estaba con Bu, la cortaron.
Sí. Quan Alcotrán surt de la sala dels
espectadors. Sí, Alcotrán, y después le dieron por la noche un capítulo a la semana, los martes.
Sí, a la 1 de la matinada em sembla que era, no?
No, a veure,
ja era molt tard.
Un sai pico.
A les 11, però sí.
Sí, però a les 11 depèn de quina edat tinguis.
No, jo era gravar els meus VHS i al dia siguiente vas a verlo.
Da igual, jo feia el mateix.
Jo tenia 5 anys, o sigui, no. 4 o 5 anys.
No, encara no m'havia arribat. Encara caldrà esperar mínim un any perquè arribi una nova pel·lícula Bola de Drac. Creieu que entremig hi haurà algun altre producte?
Jo crec que no. Ens deixarà amb el hype.
Vols dir anime o...?
Sí, anime o fins i tot el manga.
Bueno, és que, clar, és que ara al Japó, per exemple, el que fan el Dragon Ball Heroes, que fiquen animació i una història molt millor que Super, per exemple. Perquè aquesta franquícia fan el Makai, que és el món dels dimonis, que això a Super no ho ha tocat. Encara, o sigui, a Bola de Drac sí que al principi va sortir el Dabra, que és el dels dimonis, però és un camp per explorar que jo crec que quan, si alguna vegada volen fer una sèrie enfocada en això, ara seran.
Els estàs donant moltes idees, si ens estiguessin escoltant.
És que
ja...
No.
Que justo el tema sobre després, de Dragon Ball Heroes, que era de cartes, eso ya es, per a mi, es, le dices a FA Multiverse, es coger a los fans, ¿qué queréis? Vegeta en quarta, tres en quarta, posibles impossibles,
Más.
És que jo veig per el fan ja, que, perquè això és altra cosa, sacaron primero un juego online,
Molt xulo, sí. El Dragon Ball Online.
Online, després sacaron de cartes, creo, i després han sacat el Xenoverse 1 i 2, que ya es como otra línea paralela, ya le llaman la línea Xeno.
Time Patroller, sí.
Sí, claro, o sea, y porque... es Goku Xeno y tal, porque es que los malos de este juego, del que sale en el mundo Makai que decís, estos ya salían en
Dragon Ball Online.
Online, que son la demonia esta y el otro.
Claro, porque sí. Dragon Ball Online era un juego coreà que el Toriyama va fer una parafada de dissenys i el guió, i això ell ho va fer i no ho ha tornat a tocar fins al Xenoverse.
I el Dragon Heroes, el CLX este que le llaman, que es uno gigante, sí, sale, sí. Y yo cuando lo veo, pues esto de este juego, ¿saben qué es otra línea? Y yo creo que pueden tirar por ahí también para hacer otra saga.
Y resulta en Broly en cuarta y todo.
Sí. Y el Vegeta con el Trunks fusionado.
Fullimies.
Sí, todas las locuras que te
ocurren. Es el que comentas, agafan el que volen els fans i posen una coctelera i ho fan a mida. No sé què penseu d'aquestes aportacions. Creieu que són bones, que és bo per la sèrie, o creieu que són una heretgia i que acaben pervertint l'origen de Holland
and Hack? Jo no sé, jo me voy a YouTube, cada vez que sale un opening, buscar Dragon Ball Heroes opening, porque encima está dibujado por como de la serie, y a mí me encanta.
No. Tío, no, a mí m'agrada, mentre no afecti a la línia principal, mentre no afecti a la sèrie, que sigui una altra cosa independent, a mi
igual. Oye, yo creo que los malos estos del Xenoverse están muy bien.
Sí, però jo me refereixo a Gotranks, a Bulli, bueno, al Broly, en quarta, que no és canon a la sèrie, això no... A Heroes està bé, però a la sèrie no...
Sí, que podeu tolerar mentre no es toquin els dos, sí, els dos elements.
Clar, perquè les pel·lícules, els personatges de les pel·lícules no poden sortir a la sèrie. Per això van...
Bueno, el Garlic Jr.
Ja va, és rellet,
era
això.
Fil, era fil.
Se lo pasaron por el...
Sí. Bueno. Bé, està clar que hi ha moltes opinions respecte a les noves sagues i totes les aportacions que es van fer. Hem pogut quedar-nos amb la imatge que almenys, tot i les crítiques, les disfruteu i les gaudiu, i això és el que volíem també de portar-vos aquí al Quimèric, poder tenir la sensació que, tot i les crítiques i tot el que veiem per internet, que hi ha gent al darrere que aplaudeix, no?, aquestes iniciatives.
Però sí, però jo vull dir... Toriyama dona-li més protagonisme a Son Gohan.
Em sembla que aquest tren ja el van perdre fa molt de temps. Pues
Se nota que Dragon Ball mueve mucho porque acaban de sacar un juego, bueno, no sé, hace un mes, no llegará.
El Fighter Z.
Y la gente está... ¡Oh, es mejor Dragon Ball definitivo! Y se lo juro, estaba en la Barcelona Games Week, se podía probar. Yo lo pude probar y estuvo... Bueno, tuve suerte que no había nadie el viernes, pero estabas, pasabas el sábado y el domingo, estaba lleno de gente sin parar.
Tots viciats.
Dices, esto es que... Y niños pequeños, incluso, y padres con los niños. Juega.
Doncs estarem pendents d'aquestes novetats i també de les vostres opinions que aneu recollint en el grup de Facebook, que precisament té el nom del vostre grup, no? Dragon Ball Second Epoch.
Sí, jo estic ahí i a... Allà hi ha una altra pàgina que es diu ladragonzeta.com.
Doncs podem anar seguint les novetats, que segur que esteu molt més al dia que nosaltres, fins i tot. Dani Marchante i David Cañete, moltes gràcies als dos per passar pel Quimèric. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Quimèric, un programa aprovat pel sindicat d'Orcs i Trolls. Els experts.
Soy Cecilia, soy la librera del Librerío de la Plata y es un gusto estar aquí con ustedes.
Y yo soy Ada, del Club de Ada, del Librerío de la Plata, y también es un placer.
Sin pelos en la lengua hablaremos de un tema que es justamente el pelo y el pelo en la literatura. Pensando que está incluso en la Biblia, o sea, nos podemos remontar a los textos bíblicos cuando hablamos de Sansón y Dalila. Y de esa fuerza que estaba concentrada en el pelo de Sansón. Por ir a algo más reciente, bueno, tenemos también el cuento de Cortázar, el de pérdida y recuperación del pelo, que para los lectores que nos gusta lo fantástico es realmente asomarnos a un abismo, porque es simplemente el recorrido que puede tener un pelo desde que uno lo tira en el lavabo y proponerse, a partir de lanzarlo a ese abismo de cañerías, proponerse a recuperarlo. Bueno, por citar otro caso, a Lady Godiva, ¿no?, que utilizó también su pelo para marchar desnuda frente a sus súbditos, como una exigencia de su marido para que hacerle caso y poder bajar los impuestos.
Pues precisamente hay unos pelos que nos gustan especialmente desde lo fantástico, que son los microrelatos de este género, que podemos encontrar en un libro que se llama Pelos, precisamente. Y es un libro que está publicado en Páginas de Espuma y que además es obra de las Microlocas. Es un colectivo de cuatro autoras, que son Eva Díaz Riobello, Isabel González, Teresa Serván y Isabel Wagemann. Y además hay una quinta autora, que es la ilustradora. Y entonces, en esta obra de microrelatos escritas a... ¿Cuántas manos son? ¿Son ocho? Ocho más la de la ilustradora. Pues encontramos textos muy breves en los que el pelo cobra vida propia, en los que el pelo, pues bueno, recordando lo que comentabas de Lady Godiva, se convierte pues también en un vestido, se convierte en un monstruo, en un hábitat de seres ominosos, es decir... El pelo va mucho más allá de las características que normalmente podemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, estos pelos, estos pequeños microrelatos, que además han escrito de forma individual, es decir, que puedes ver cuál ha sido escrita por cada una de ellas y por tanto puedes acabar reconociendo el estilo de cada una. En realidad el proceso de trabajo era muy interesante porque se los pasaban entre ellas, los leían, los enriquecían.
Incluso hay muchas veces un diálogo entre relatos, porque alguien escribe un relato sobre un tema y otra de las microlocas lo toma o toma la situación y lo desarrolla a partir de eso como un segundo final o como otra cosa que podría haber sucedido.
Y precisamente por eso, algunos de los microrelatos hablan sobre lo eterno o lo, ¿no?, lo que, digamos, igual que digamos una mata de pelo podría acabar juntándose con otra, ¿no?, pues también estos microrelatos se entretejen entre ellos, ¿no?, se hilvanan. Y entonces tenemos relatos tan magníficos como este que nos va a leer Cecilia.
Pues que es uno también de mis preferidos y creo que de Ada también. Se llama Ovillo. Noto un pelo en la boca. Trato de escupirlo, pero los movimientos de mi lengua solo consiguen que se enrede más entre los dientes. Índice y anular lo agarran y estiran. El pelo masajea las encías y comienza a salir con un cosquilleo. Casi una caricia. Lo voy enrollando alrededor de mis dedos y descubro que no acaba nunca. Apenas termino un ovillo de buen tamaño, con cuidado, lo corto y empiezo otro. Avanzo lento, pierdo la paciencia, paro, retomo, hasta que por fin me veo rodeada de madejas de pelo. Lampiña. Decido recolocar algunos. Cejas, pestañas, melena, lo de siempre. Pero el vello del pubis es otra cosa. Quiero dejarlo como a mí me gusta, como a ti te gustará. Tupido, sin domesticar, cálido, como un nido de arañas o de golondrina.
Entonces este es uno de los ejemplos que podemos encontrar. En otros se cuestiona los cánones de belleza, en los que, bueno, a lo largo de la historia, pues el pelo y el cabello, el vello corporal, tienen unos límites muy, ¿no?, muy determinados. Y aquí lo que se hace es todo lo contrario, ¿no? Darle la vuelta y, por tanto, pues encontrar la belleza en cuerpos totalmente cubiertos de pelo, ¿no?, la mujer barbuda o todo lo contrario.
Cuando lo presentaron estuvieron, bueno, las tres estuvieron aquí y una de las de los elementos de promoción fueron unos frasquitos de shampoo, o sea que muy acorde con la idea del libro y fue un, bueno, una buena idea como para compartir entre los y las lectoras.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Fa un parell de setmanetes us parlàvem d'una nova escape room inspirada en Star Trek, Stellar Trek, aquí a Sabadell, al barri de Can Llong, impulsada per dos germans que es dediquen a una altra cosa i van voler obrir aquest negoci. I des del Quimèric, un equip bastant unit de col·laboradors, hi van voler anar i avui us podem explicar quatre cosetes. Tenim tots els que hi vam ser, el Carlos Climent, la Ingrid Abad, el Marc Garau, l'Alfons Mallol i una servidora. Què us va semblar a vosaltres? És difícil parlar sense fer spoilers, però...
Pues comença. A mi em va semblar collonut.
Una bona definició.
Sense poder fer spoilers no sé què més dir.
És que és complicat no fer spoilers.
Home, és bastant diferent per lo que ja explicaven de molta tecnologia.
Que tu, Marc, vas ser de les persones que es va anticipar, s'havies fet totes les proves. Jo encara no sabia ni què m'estaven demanant i el Marc ja estava a mig fer la prova.
Bueno, perquè al final tot acostuma a ser tocar, prueba, ensayo i error.
Sí, però si vas a poder morimos.
Sí, però es nota que és experimentat amb les escape rooms, perquè jo, una servidora, era la primera que feia.
Igual, o sigui, que jo, era la primera.
Sí, jo també.
I ja se notó.
Sí. Allà que pujava, allà que hi havia...
Hòstia, no m'aclaro amb això, no sé què. Oh.
També hem de dir que feien bastant de cachondeo, no?, els que portaven l'escape room. Una cosa sí. Que em va sorprendre és que feien algunes trampetes, no?, per riure's de nosaltres.
Sí, sí, sí. Game Master, la computadora, tenia un sentit de l'humor bastant heavy, eh?
Sí. Bastant negre, l'humor.
No, jo crec que hauríem d'exigir el vídeo de la sessió per veure el nivell de ridícul que hem fet en algunes
home,
proves.
Sí. En algun moment...
No direm proves, però farem gestos que no veuen els ullers.
La temàtica sí que està inspirat en Star Trek, però podríem dir que qualsevol Star colaria, no?
Sí, Star Trek,
excepte
Star
que hi ha Gate, coses
Star
en Klingon Wars, i això.
Sí, 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 però hi ha la planilla amb el traductor Klingon espanyol.
Sí. Exacte. O sigui que...
Creieu que algú que vagi allà sap Klingon o què?
Hi haurà
hi ha molt
friqui.
Seguríssim.
Per llavors hi ha proves que se les folirien en 2 minuts.
Sí,
possiblement.
No sé, perquè... Bueno, hi ha coses que les reconeixerien, però altres...
Però cal fer, el fet de traduir entretén molt, clar. Si tu ja saps el llenguatge directament, vas més al gra.
A la prova aquella del d'allò, si és que allò d'allò, pues... Xavier Clinton tenia els avantatges.
I una de les gràcies per mi del RUM és que, excepte poder les 2 o 3 primeres proves, és zero lineal. O sigui, vas anant amunt i avall gairebé poder en plan caos per intentar saber què has de fer.
Sí, bastant caòtic.
Sí, ens podíem separar per grups i tot.
Però el problema és que, clar, quan et separes per grups hi ha coses que t'estàs perdent i això és el que sap una mica de greu, no?
Sí, o això, que algun grup l'estan enganyant i et perds l'engany.
També és veritat.
Bueno, però com que cridàvem tots, més o menys ho sentíem.
Sí, això és veritat. També que ens... vaig rebre insults, no? Per mi, sobretot, no miro ningú. Ei, Ingrid, insultant a la màquina aquí. Que me des una pista!
Sí, sí. I no, perquè la tia deia, ja us hemos dado pistas. I jo, a ver, com...
Els que no havíeu fet mai cap escape room, us quedeu amb ganes de més després? Repetireu?
Sí, a veure, sí, és que sí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Quins sis més rotons.
Bueno, perfecte, ja en podem organitzar un altre.
Com a quimèric, no? Equip imbatible. Us hem de dir que si voleu podeu veure la foto que vam penjar just després de l'escape room, que la tenim al Facebook del programa, amb les nostres pintes pintoresques, però que ens ho vam passar molt bé. I a més amb el José i el Juan, la veritat que vam poder patar bastant la xerrada de coses frics en general.
I van dir que vam fer un tiempazo, que consti
en acte.
Quasi com aquells del que han fet 500 i pico escape rooms, eh?
Sí. Va dir que millor, el que passa que ells sense pistes i nosaltres sí que algun cop ens van dir alguna coseta.
Insults a part.
Sí, sí.
Doncs no direm res més, perquè si no se'ns anirà... Els spoilers se'ns escaparan, però ho recomanem a tots, crec que ho dic en nom de tots els que hi hem anat, oi?
Sí,
ho recomanem totalment. A tots que passeu per aquest escape room, que hi feu una ullada i que us ho passareu igual de bé que nosaltres. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat en bona part a parlar de la cultura japonesa amb aquest balanç de la Japan Weekend i aquesta tertúlia amb els fans de Dragon Ball Super. Nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana que ve, encara que sigui Setmana Santa, nosaltres estarem aquí i parlarem amb un escriptor, l'Arcadi Viler, que us encantarà, que ens presentarà el seu últim llibre, Inquietant-se. Que vagi molt bé, adeu-siau.